s'apaguen els llums, s'il·lumina l'escenari, comença a sonar la música. Aquí s'enceta Directes, un programa de Ràdio 90 que et vol apropar els millors concerts. Els directes que han marcat una vida. Directes, tots els dissabtes a la tarda en aquesta sintonia. Ah, i l'entrada és gratuïta.
Doncs bona tarda i benvingut siguis, amic oient, una tarda més al Directes, aquest programa col·laboratiu que fem entre molts dels que formem part de Ràdio 90. Com sempre, ens pots escoltar els dissabtes a les 5, o també, si et va millor, a qualsevol hora que et vingui de gust, descarregant el podcast que pots trobar a la web de l'emissora, que, com ja de saber, és www.r90.org. Avui qui et parla, Júlia de Valle. Avui estarem repassant un àlbum en directe d'un grup bastant conegut, bastant més conegut dels que solem posar aquí habitualment, almenys quan hi sóc jo. Avui parlarem de Sonic Youth, concretament escoltarem l'àlbum Hold That Tiger, un àlbum que es va enregistrar el 1987, concretament a la sala Cabaret Metro de Chicago, una nit del 14 d'octubre, i un àlbum que va tardar bastant de temps a sortir a la llum, no es va editar fins l'any 1991 en vinil, i doncs encara va tardar 7 anys més a sortir en CD, concretament va ser el 1998. És un àlbum que essencialment doncs, van tocar cançons de l'àlbum Sister, que tot just s'havia editat un any abans, i per tant algunes d'elles inclús eren la primera vegada que les tocaven en directe, però això són coses que anirem parlant doncs, d'aquí un moment. Començarem de la manera que ja sabeu que ens agrada més, que és doncs, de la mateixa manera que ells van encetar aquell concert, concretament aquella nit del 1987. Començarem doncs, escoltant aquella intro i també hi ha la següent cançó. Això són els Sonic Youth i ens n'anem cap al passat, com us deia, el 1987, per retrocedir en el temps i en escoltar aquell Hold That Tiger en directe.
Flash once if it's you.
Give us a sign.
Is that you? Start blinking. Is this the real light person? I'd like to introduce Vic Bondi.
Richard Kern and the Black Snakes, the kings of cough syrup. Let's start rocking!
Come on.
Doncs això que acabem d'escoltar portava per nom Schizophrenia, un tema que inicialment, quan l'estaven treballant, van titular Sister, però finalment doncs, aquest va ser el nom de l'àlbum i no pas de la cançó, que com us dèiem van acabar titulant Schizophrenia. Retrocedim una mica en el temps per parlar una mica dels orígens de la banda. Sonic Youth, diguéssim que es pot començar a parlar d'ells o podem començar la història el 1976, quan Thurston Moore arriba a la ciutat de Nova York. Ell estava essencialment interessat en el punk i de seguida va entrar a formar part d'un grup que es deien The Coachmen, que era un quartet de guitarra. Doncs diguéssim que una mica en la mateixa escena, per allà hi havia en Lee Ranaldo, que era estudiant d'art, i també doncs, ell formava part d'una banda. I doncs, també en els mateixos llocs i locals devien coincidir amb King Gordon. Doncs una mica els tres van establir amistat, però els que primer van fer artísticament i musicalment alguna cosa plegats van ser Moore i Gordon, que van formar un grup que primer es va dir Male Bonding, després Red Milk i finalment The Arcadians. El nom aquest va arribar doncs, a finals de 1980, i el primer lloc on ells van tocar va ser en el Noise Fest, el juny de 1981, on també va tocar al mateix temps en Lee Ranaldo amb el seu grup que en aquells moments doncs, ell tenia, que concretament es deia Glenn Branca. Després de que aquests Glenn Branca toquessin, Thurston Moore va quedar molt impressionat de la ferocitat de les guitarres de la banda i va anar a parlar amb ell i li va dir doncs, si ell volia unir-se als The Arcadians. Ell doncs, va dir que sí, que estava interessat, i a partir d'aquí doncs, comença una mica la història de la banda i amb els tres membres que més o menys van anar continuant. Seguim, però ara tornem a aquella nit d'octubre de 1987 per escoltar la tercera cançó que ja de fet ens introduïen en el final de Schizophrenia. Això és el que ens agrada dels directes, no? Que una mica van lligant les cançons de manera a vegades molt més natural que no pas en els discs, tot i que aquí a vegades doncs, ho anirem tallant per explicar algunes coses. Continuem i escoltarem ara el tema que es diu Tom Valance. Després parlem una mica del perquè de la cançó i què vol dir aquest nom.
Yeah.
Doncs això que acabem d'escoltar, Tom Valance, a vegades també pronunciat com Tom Violence. A més, la referència que diuen al principi de TV, doncs semblaria que tot plegat ens porta a pensar que és una referència a Tom Verlaine, el líder de la banda Television. Aquesta és una de les cançons que més vegades ha format part, o una de les que més vegades ha format part dels directes de Sonic Youth, i que inicialment tenia un títol ben diferent, es deia Dear Life. Continuem escoltant aquest directe ara amb White Cross, que ja esteu escoltant de fons. Doncs això era White Cross, una de les cançons que més clarament demostra la influència del so del noise en la música de Sonic Youth. I recolem una mica ara també per parlar un altre cop dels seus orígens i de com una mica van arribar al seu so. Sonic Youth estaven en uns inicis fortament associats al moviment No Wave i també a l'escena musical de la ciutat de Nova York, i ells van ser de fet part de la onada de grups americans de noise rock. Però una mica la banda va portar a terme la seva pròpia interpretació del que era el hardcore punk, i dins del món underground en el que es movien van com posar més importància en l'ètica del do-it-yourself que no pas en les especificitats del gènere hardcore punk pròpiament. Com a resultat, doncs, van donar un so bastant original, molt característic d'ells mateixos, per dir-ho així, i que va donar, doncs, posteriorment cabuda a tot el que s'entén com a moviment de rock alternatiu, el qual, doncs, tants i tants grups són deudors del que ells van fer. Continuem repassant una mica més aquest directe. Ens n'anem ara a escoltar un tema anomenat Stereo Sanctify.
Yeah.
Ràdio 90 ens encanta la música i encara més la música en directe. Per això t'oferim Directes, un recorregut per alguns dels millors concerts de les nostres vides, escollits amb el cap i amb el cor pels nostres col·laboradors i amics. Directes, 60 minuts per submergir-te en l'essència més autèntica de la música. 60 minuts de bones vibracions.
Continuem parlant de Sonic Youth i ho fem ara concretament, parlarem una mica de l'origen del nom, perquè després d'aquell primer festival on van tocar i quan Lee Ranaldo s'acabava d'afegir al grup i encara de fet no tenien bateria, doncs després sí que van aconseguir a Richard Edson, que també es va afegir al grup, i al cap de poc, tot i que es deien The Arcadians, doncs Thurston Moore va decidir canviar el nom per Sonic Youth. Sembla ser que ho va fer doncs, jugant una mica amb dues coses diferents. Sonic ho agafaria de Fred Sonic Smith, dels MC5, i el Youth el trauria de la tendència que es portava en aquells moments dels músics de música reggae, que doncs, moltes vegades es deien Youth com un afegitó, no?, del que es deien al principi. Concretament, per exemple, hi havia Big Youth. Aleshores, doncs, agafaria Sonic i Youth de dos llocs diferents per donar una mica a entendre doncs, quin tipus de música ells volien fer. El que és interessant és saber que en Gordon, Kim Gordon, després de que això passés o en algun moment va declarar que tan bon punt Thurston Moore va treure el nom de Sonic Youth i ens vam dir així, doncs, llavors va començar a ser molt clar quina mena de so havíem de fer i què és el que havíem de tocar. A vegades, doncs, els noms també són importants per poder donar nom a les coses i doncs, tenir tots més clars quina és la direcció d'una banda o del que sigui. Continuem en aquell directe de Hold That Tiger. Escoltarem ara Pipeline. We'll be right back. doncs això era Pipeline Kill Time. Fem una pausa ara, no continuem seguidament amb la cançó que ells en un inici van tocar en aquell directe, sinó que farem un salt per escoltar dues cançons que doncs, em sembla que s'han d'escoltar juntes per, precisament per la manera que ells les lliguen en aquell directe. Escoltarem Tooth Gnarl i Death Valley 69. La primera sí que és originària de l'àlbum Sister, el que us dèiem que la majoria de cançons d'aquest Hold That Tiger formen part del Sister, tot i que, òbviament, doncs, també van tocar cançons d'àlbums anteriors. Sonic Youth, en total, tenen doncs, 16 àlbums d'estudi, però en aquell moment que van fer el directe de Hold That Tiger era el 1987, en aquell moment només tenien 4 àlbums d'estudi, i doncs, com us deia, les dues cançons que escoltarem ara són Tooth Gnarl, del Sister, per tant, l'àlbum immediatament anterior a aquell directe, i després Death Valley 69, que sí que és una mica més anterior, és de l'any 1985 i va aparèixer doncs, per primera vegada en l'àlbum Bad Moon Rising. Doncs, com us deia, ens assaltem aquesta Catholic Block que tenim de fons per anar a escoltar aquestes dues cançons. Yeah.
Benvingut a la ràdio de les persones, a la ràdio altruista, a la ràdio dels programes, a la ràdio optimista, a la ràdio dels que escolten. Benvingut a Ràdio 90, una experiència diferent que des del cor de la Garrotxa arriba a tot el món. Benvingut a la ràdio Heyo. Heyo, listen what I say. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural per internet a r90.org i per la FM al 101.4.
Doncs aquí seguim el directe, els ben atrevessats ja la meitat del programa. Ens passem ja uns quants minuts de la mitja hora, però òbviament doncs estàvem enmig d'alguna de les cançons i era impossible tallar-ho abans per escoltar la falca horària. Seguim parlant ara del Sonic Youth i ho fem doncs immensant-nos una mica més en el tema del seu so, concretament el tema de les afinacions. Sembla que han sigut un grup que ha estat doncs sobretot caracteritzat per fer unes afinacions bastant radicals, en una de les més radicals, no?, dins de la història de la música rock. I alguna vegada, en una ocasió, Thurston Moore s'ha pronunciat sobre aquesta manera de tocar, no?, i ha dit que quan toques d'una manera, afinant d'una manera estàndard tota l'estona, les coses sonen bastant estàndard. Ells el que han buscat sempre doncs és reafinar cada cançó d'una manera diferent perquè totes tinguin doncs un so propi. Això doncs ha significat coses bastant complicades a nivell de logística, com perquè, per exemple, doncs hi ha cançons en què una guitarra està afinada específicament per aquella cançó i només es pot tocar per aquella cançó. És per això que la majoria de les gires doncs és habitual que s'emportin molts instruments, doncs dotzenes d'instruments, i això a vegades doncs pot suposar alguns problemes, però que òbviament doncs en canvi fan que les coses doncs siguin bastant interessants i el seu so hagi evolucionat d'una manera molt, molt interessant, que ha fet que molts altres grups s'hi hagin volgut emmirallar i poder fer una mica el que ells han fet. Seguim en aquell Hold That Tiger, escoltarem ara Expressway to Your Skull, una cançó que també té una història bastant curiosa darrere, si més no darrere del títol. Ha tingut alguns títols alternatius bastant curiosos, dels que parlarem després. Escoltem, doncs, Expressway to Your Skull. No desire to fuck Jessica Hahn, but I would like to kill Jim Baker. California girl. trobarem el significat del que vol dir estar bé i ens estarem allà fins que creiem que hi hem d'estar. Un petit fragment de la lletra d'aquesta cançó que estàvem escoltant tot just ara, Expressway to Your Skull, un tema que va aparèixer originàriament a l'àlbum Evol de l'any 1986. És l'àlbum anterior a l'edició de Sister, el 1987. Aquesta cançó també va tenir un parell de títols alternatius abans de dir-se definitivament com Expressway to Your Skull. Concretament, a la contraportada de l'àlbum Evil es titulava Madonna, Sean and Me. I després també en una camiseta que es va editar sobre aquest àlbum, doncs, se la va anomenar The Crucifixion of Sean Penn. Doncs no sabem ben bé per què, però, en fi, un grup també curiós a nivell de les lletres de les cançons, que no són del tot planes, sinó que tenen un trasfons bastant profund. Ens saltem ara una altra cançó de la línia original d'aquell directe. El que estem mig escoltant de fons és Pacific Coast Highway, però ens la saltem per poder escoltar dues cançons que també creiem que han d'anar juntes. La primera és Loudmouth i també fa referència a una persona, doncs, bastant famosa del món de la música, com és Steve Albini. Sembla que els Sonic Youth no tenien massa simpatia per ell i, no sé, potser escoltant-la descobrim per què.
I want
Stop, Stop, Start, de Loudmouth. Hem passat I Don't Wanna Walk Around With You, dues cançons precedides de les dues últimes cançons que van tancar la nit d'aquell 14 d'octubre de 1987, que va donar lloc a la gravació del que posteriorment es va anomenar Hold That Tiger. Nosaltres avui sí que acabarem de la mateixa manera que ho van fer ells, tot i que després posarem una última cançó que no es va gravar en aquell directe, però que considerem que està bé d'escoltar-la finalment. Però ara, sense fer més interrupcions, escoltem doncs les dues últimes cançons d'aquell vespre que Sonic Youth van tocar i que són Today, Your Love, Tomorrow i Beat on the Brat.
Yeah.
Today Your Love, Tomorrow i Beat on the Brat. Aquestes són les dues últimes cançons que Sonic Youth van escollir aquella nit per acabar aquell concert, aquell directe de Chicago. I d'aquesta manera nosaltres també estem a punt d'acabar el programa d'avui, tot i que, com us dèiem, escoltarem encara una cançó. Però comentar-vos abans doncs, que Sonic Youth, el darrer àlbum que van treure va ser el 2009, es deia The Eternal. Una mica després d'això, el 2011, Matador Records va donar a conèixer la notícia de que Kim Gordon i Thurston Moore se separaven i no sabem doncs, si aquesta pausa indefinida en la que la banda està podrà en algun moment acabar-se i podria ser que hi haguessin noves col·laboracions o inclús nova música que sorgís, però en qualsevol cas doncs, avui hem repassat una mica per sobre la història d'aquesta banda que va néixer, com us dèiem, el 1981, tot i que, òbviament, els seus orígens, si expliquem ben bé com va començar, ens hem de remuntar uns anys abans, concretament el 1976, quan Thurston Moore va arribar a la ciutat de Nova York. I quina és la cançó que hem guardat per al final? Doncs escoltarem un tema que es diu Hey Johnny, gravat d'un directe que van enregistrar en una ràdio. És un tema que ells dediquen a la cantant i pintora canadenca Joni Mitchell i que doncs, diuen que realment el que ella fa, el seu so, la seva manera de compondre i de tocar la guitarra els ha influenciat molt, tot i que també bromegen dient que molta gent no es creuria que ells realment han agafat coses d'ella i que no es nota potser en les seves composicions, però sí que és una persona a la que s'han referit en diverses ocasions i fins i tot doncs, han arribat a fer una cançó que es diu d'aquesta manera Hey Johnny, i que és la cançó que hem escollit per acomiadar-nos avui. L'escoltem, doncs, i d'aquesta manera ens acomiadem i esperem retrobar-nos ben aviat.